Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Què tal? Com esteu? Benvinguts al podcast del Paraules de vida. Aquesta setmana us acompanyem, en aquest cas, amb una conversa, amb una entrevista amb el filòsof Joan Carles Mèlic, i és que recentment s'ha fet la traducció al castellà del seu llibre L'experiència de la pèrdua, assaig de filosofia literària. Avui, amb ell, volem conversar de la traducció que s'ha fet al castellà, en aquest cas per part de Marta Rebón i a través de Fragment Editorial, de L'experiència de la pèrdua. En aquest llibre, a L'experiència de la pèrdua, Joan Carles Mèlic ens ofereix una reflexió sobre la mort i l'absència de l'altre a partir de les claus de comprensió pròpies del seu projecte de filosofia literària, una filosofia marcada per la finitud, la indeterminació i la contingència. Amb ell, avui volem parlar sobretot de com marca la seva obra, la filosofia literària a la qual està centrada des dels últims anys. Avui, Joan Carles Mèlic és el nostre protagonista al podcast del Paraules de Vida, però us recordo que també tindrem el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Joan Carles, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
Gràcies, Emili. Bon dia.
Avui ens acompanyes per parlar de l'experiència de la pèrdua. De fet, és una traducció de la versió original, de la versió catalana, una traducció que ha fet la Marta Rebón. Després en parlarem també de la traducció i de com va anar tot el procés. Però parlem primer de tot de la pèrdua. Vivim la mort de les persones estimades, però no és la mort, sinó l'absència, no? La pèrdua que genera una mort, no?
Sí, o sigui, jo crec que és evident que la mort ha estat des de Plató el gran tema de la filosofia, oi? Plató ja diu que, de fet, filosofar és aprendre a morir. Però, paradoxalment, la filosofia crec que, malgrat haver-se ocupat molt de la mort, haver escrit, els filòsofs han escrit molt sobre la mort, no? L'han tractat d'una manera que a mi no em sembla la més correcta, en termes generals, no? Per què? Perquè o bé parlen de la mort meva, de la meva mort, o bé parlen d'una mort que diu, bueno, ens morim però ja ens retrobarem, anem per Plató, per Sòcrates l'ànima va... se'n va del cos, no? Tot aquest... De
fet, no és... Del més enllà.
Del més enllà, no? I, en canvi, no tracten un tema... No dic que això no sigui correcte, dic que em sembla que no és el més important, no? Perquè el més terrible, el més dramàtic o tràgic per l'ésser humà és això que dius, no? La pèrdua, l'absència. Els éssers humans, sobretot, vivim la mort de l'altre. L'ésser humà és l'ésser que, malgrat tot, no té més remei que aprendre a viure en l'absència de l'altre.
Uh-huh. Un aprenentatge que és molt dur.
Sí, molt difícil i probablement no ho aprenem mai, no? No ho aprenem mai. Potser el que hem d'aprendre és a viure amb aquesta pèrdua, amb aquest buit, no? amb aquesta absència. La condició humana és elegíaca, eh? Jo això sempre insisteixo, és una paraula que em sembla interessant, no? Per definir el que som. Vull dir que som éssers que no tenim més remei que acceptar que les altres persones que ens envolten, algunes d'aquestes persones, i el més terrible són quan són persones que ens estimem, clar, se'n van per no tornar.
I per què creus que la filosofia no ha abordat, com deies ara, la mort d'aquesta manera, no? De veure, d'analitzar la pèrdua que representa?
Perquè la filosofia, sobretot la filosofia moderna, és una filosofia molt centrada en el jo, en el subjecte, en el jo, no? La filosofia grega, en cas platònica, és l'alliberament de l'ànima, no? En Plató es queda molt clar. Després, la filosofia cristiana és un intent de pensar que ressuscitarem algun dia, que això està molt bé per la gent que cregui, només faltaria. Però després la filosofia moderna se centra molt en el jo, en el subjecte, en lloc de centrar-se en l'altre. Sí que a partir d'un cert moment l'altre ocupa un paper important, no? Però... I després... També crec que una altra raó és perquè costa molt, fins i tot a la filosofia li ha costat, malgrat tot, acceptar que hi ha qüestions que ens hem de plantejar, malgrat no tenir resposta. Aleshores, davant la mort de l'altre, no? Per què? Imaginem, doncs, la mort d'un infant, no? O sigui, és molt dur acceptar que ens hem d'enfrontar amb una pèrdua, i quan algú em pregunta per què passa això, tots ens ha passat, les persones que ens escolten segur que han viscut això, no? Quan vas a donar el condol, no? I algú, jo recordo, per exemple, tinc molt clar, no fa massa, un pare que se li havia mort al seu fill de càncer. I aleshores, quan jo arribo allà, em diu, tu que has treballat això, per què passa això? I aleshores no hi ha resposta. I això li ha costat molt a la filosofia acceptar. La filosofia no és autoajuda. L'autoajuda està molt bé, i jo respecto, cadascú pot fer el que vulgui, només faltaria que jo ara digués el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer. Però la filosofia no és autoajuda. Què vol dir? Que la filosofia planteja preguntes, o hauria de plantejar preguntes, que no tenen resposta. I aleshores el que suposo que en parlem després, el que jo proposo aquí no és donar una resposta a la pèrdua, sinó com afrontar-la. Ara, no superar-la.
Exacte, com afrontar-la i quines són les etapes que hi ha, no? O els sentiments que hi ha, sí, no? Quan parles, sí, de l'enyor,
sí,
quan,
sí,
parles
exacte.
De la situació.
El dol, la melanconia, l'enyor, no? Que són coses diferents.
I aleshores, parles fins i tot de patologia, no?
En el cas de la melanconia, sí. Ja ho diu Freud. O sigui, jo crec que hauríem de distingir entre dol, melanconia, i enyor o nostàlgia, diguem-ne, això seria enyor o nostàlgia, no? El dol, bé, s'ha de fer. I malgrat tot, doncs, es pot, diguem-ne, més o menys afrontar. Algunes persones diran que es pot superar. Bueno, Freud dirà que es pot superar.
No se supera, no?
Jo crec que el dol és infinit. Judith Butler, que a mi m'agrada molt, no només des del punt de vista del feminisme, que sempre quan surt el nom de Judith Butler tothom pensa en la teoria queer, el feminisme, i està molt bé, perquè Judith Butler s'ha ocupat del gènere i totes aquestes coses, no? Jo també a classe ho explico, però Judith Butler s'ha ocupat molt de la qüestió de la vulnerabilitat, de la pèrdua del dol, no? Judith Butler diu, a diferència de Freud, el dol és infinit. I la prova que el dol és infinit és que hi ha dos elements. Un és la melanconia, però la melanconia és una patologia, de dir, el culpable sóc jo, què he fet, no?, perquè això passi. O sigui, d'alguna manera la melanconia és autodestructiva i és molt perillosa perquè t'enfonsa. En canvi, la nostàlgia o l'enyor, no? Nostàlgia, l'enyor, és quan tu creus que has fet el dol, que has superat el dol, hi ha alguna cosa fora de tu, per exemple, una cançó, aquí parlo dels morts de James Joyce, no? O de la pel·lícula. Exacte. Que sí, sí. Segueix la pel·lícula de John Huston, no? Els morts, no? Que en una nit de Nadal algú toca al piano una cançó i la protagonista femenina, les persones que han llegit la novel·la, bueno, el conte i on vist la pel·lícula, recordant Nadal de l'Escala, doncs en la pel·lícula és Angelica Huston, que sent aquelles notes del piano, i allò li recorda una persona, no ho explicarem més, no. Li recorda una persona que ja no hi és. Que ella ja pensava que ho havia superat.
És allò que dius la cicatriu, no?
Exacte.
La cicatriu permanent.
Exacte. Això és molt important. Això és molt important. Per exemple, avui, darrerament, han sortit molts llibres sobre la vulnerabilitat, no? La condició vulnerable. Jo vaig escriure un llibre a continuació d'aquest, que també sortirà
exacte,
en aquesta mateixa col·lecció, que es diu La condició vulnerable. Ara només hi ha la versió catalana, però estem preparant ja la versió castellana. Llavors, què és la vulnerabilitat? La vulnerabilitat és ser afectat, es diu, ser afectat, sí, però no només això. Bueno, a mi, dic, la vulnerabilitat és que els altres t'afecten, no? Ser vulnus, i que et produeixen una ferida, sí, perquè vulnus vol dir això, ferida. No, però el més important per mi, a més de la ferida, és que aquesta ferida, malgrat que es pot cicatritzar, aquesta cicatriu sempre es pot tornar a obrir. I això és la nostàlgia o l'enyor, no? Que s'obre. Això és la pèrdua. La pèrdua sempre pot tornar a aparèixer. És el que planteja James Joyce. Curiosament, sempre estem tornant a la literatura.
Ara et volia preguntar, no? O sigui, clar, l'eix del llibre és també el teu projecte, no? Sí. De filosofia literària.
Sí. Filosofia literària vol dir simplement que ens mirem enfront la filosofia clàssica que s'ha practicat a Occident, que és la filosofia que jo anomeno metafísica, que creu trobar grans respostes. La metafísica és molt important des del punt de vista de les preguntes. Per exemple, quin sentit té la meva vida? Molt bé, això és una pregunta metafísica. El problema de la metafísica no són les preguntes que ens les fem tots, no? Hi ha vida després de la mort? Molt bé, pregunta metafísica. Totes aquestes preguntes jo les accepto, només faltaria. L'ésser humà és l'ésser que es fa preguntes metafísiques. El perill de la metafísica són les respostes. És a dir, la filosofia també ha volgut donar respostes a aquestes preguntes. Quin és el sentit de la vida? L'amor, per exemple, en majúscules. Aleshores jo dic, no, enfront d'aquesta manera de fer filosofia hi ha una altra filosofia més modesta, que jo li vaig anomenar literària. Per què? Perquè l'he trobat en els grans literats. Ja des de les tragèdies gregues, enfront Prató a les tragèdies gregues, com després a Montaigne, malgrat que Montaigne està a mig camí entre la filosofia o la literatura, no? O Nietzsche també és un autor, però sobretot en els grans literats, no? Pensem, doncs, per exemple, en el segle XX, en Kafka, Proust, Virginia Woolf...
De fet, el llibre ho expliques, no? Sí. També quines són les teves fonts, no?
Sí.
De les teves lectures,
exacte.
No?
Exacte. O sigui, si un vol saber, qüestió de la venjança, per exemple. Qüestió de la venjança, escolti, vagi a Moby Dick, no? Perquè Melville té alguna cosa a dir, o vagi, llegeixi el Conde de Monte Cristo, molt més que grans tractats de filosofia metafísica, saps? Llavors, per saber què és el dol, la pèrdua, la cicatriu, tot això que estem parlant, jo aquí he anat el conte aquest de Joyce i Els morts, la pel·lícula també de Houston, John Houston, o també a un fragment de La recerca del temps perdut de Marcel Proust.
Un altre dels conceptes és la finitud, no?
Sí, sí, exacte.
És essencial, no?
Per mi sí. O sigui, a mi quan em pregunten quina és la paraula que millor defineix la condició humana, responc la finitud. El que passa és que la finitud no és sinònim de mort, és molt més que mort, no? La finitud vol dir això, que som vulnerables, que som contingents, no? Que qualsevol moment pot passar alguna cosa i canviar la nostra vida, com a la metamorfosi de Kafka, no? Qualsevol moment, com Gregor Samsa, ens podem despertar convertits en un monstruós insecte. Això també forma part de la finitud, el fet de no saber, el fet de que ens fem preguntes que no podem respondre.
Tot és com això una és continuïtat, finitud, no?
Sí, sí. O sigui, la finitud no, s'ha de pensar no només com a mort, sinó com això, com a pèrdua, com a absència, com a vulnerabilitat, com a contingència, en fi, una sèrie de paraules claus que per mi defineixen aquesta finitud i que també expliquen el meu projecte filosòfic, no?
L'espectre.
Sí, l'espectre és això, no? Que en aquestes nits de calma, d'alegria fins i tot, no? D'alegria. Imagina't, en el conte de Joyce, una nit de Nadal on tothom està, n'hi ha un que s'emborratxa, sí, tothom... En aquests moments...
Rauxa, eh?
Sí, de rauxa, tothom allà content, que a més gairebé ens obliguen a estar contents, no? Perquè, escolta, això avui és Nadal, avui toca estar content, no? Quan ens diuen avui toca estar content, no? Doncs en aquests moments, insisteixo, una cançó, una olor, la lectura d'un llibre, el cas de Proust és un sabor i una olor, no? Una tassa de te... En fi, aquestes coses ens recorden algú que no hi és i apareix l'espectre d'aquesta persona, no? Com l'espectre de del pare de Hamlet. Sempre ja estem envoltats. A vegades, perquè a vegades pensem que les relacions humanes es redueixen només amb els altres presents, no? O sigui, tu i jo ens estem relacionant, o potser no cara a cara, però ara amb les persones que ens escolten. Però d'alguna manera són els altres presents, no? També ens relacionem amb els absents. I sempre hi ha l'ambigüitat, eh? Perquè aquest espectre pot ser per bé o per mal. A vegades hi ha espectres que voldríem que desapareguessin i no desapareixen, per desgràcia. Perquè la pèrdua no és només la mort. Per exemple, la pèrdua d'una persona que t'estimes, que et deixa, però no perquè és mort, simplement perquè se'n va amb una altra.
Que no vol saber res de tu.
Que no vol saber res de tu. Un bon dia, una persona que tu t'estimes molt et diu, escolta, la nostra relació s'ha acabat. I aleshores tu dius, doncs aquesta persona és un poc a vergonya, no sé què, mira el que m'ha fet, no sé, i me la vull treure del cap.
I no se'n va.
Exacte, això és un espectre. No se'n va. És a dir, me'n vaig a dormir i de cop i volta, al cap de 20, 30 anys, encara continuo de tant en tant somiant amb aquesta persona. I tu dius, però per què somio? Si ja he superat això. I potser he superat, potser si tornés aquesta persona, no voldria tornar a començar la relació.
Però és l'espectre que et persegueix.
Sí, és l'espectre que et persegueix. A vegades els espectres fan molt mal.
Fins i tot una fotografia, per exemple, també. En el cas d'un dol, una fotografia d'una persona morta és també l'espectre.
Clar, perquè això depèn de cadascú. És a dir, aquí és on la filosofia literària que jo plantejo no pot dir quina és la resposta. Què és millor? Per exemple, tenir fotografies d'aquesta persona que t'ha deixat, bé perquè s'ha mort, bé perquè s'ha anat amb una altra, el que sigui. És millor no tenir futura o bé tenir-les, no? Doncs això, cadascú ha de trobar la manera, i potser aquesta, i en qualsevol cas sempre serà provisional, probablement, eh? En alguns moments un voldrà i en alguns moments dirà, no, fora totes les fotografies. No ho sé. És a dir, la filosofia que jo practico és decebedora. Sí, certament. És decebedora en el sentit que si
de no donar respostes.
No, que vagi autoajuda, aleshores, que vagi autoajuda. que vagi a llegir, doncs això, no vull dir noms per no ofendre ningú, no, que em sembla molt bé,
clar, sí, sí.
Però jo el que plantejo és el problema, i et dic, troba tu la resposta, no, perquè jo prou feina tinc a trobar les meves, però...
Tu vas a la base,
sí,
i a partir d'aquí la gent ha de...
Sí, li faig pensar, no? Li faig acceptar que ser humà és viure en aquesta incertesa, en aquesta ambigüitat, no? És viure en l'espai, en el temps, les coses van canviant. Això forma part de la vida humana.
També parles, al final de tot, de l'abraçada.
Sí, l'abraçada.
No, no la veus terapèutica, l'abraçada, Joan Carles?
Sí. Aviam. Bona pregunta, perquè ara hauria de dir-te, bueno, tot el que he dit. Bona pregunta. Bé, primer de tot, jo crec en els gestos. L'abraçada és un gest. Jo crec que la filosofia potser hauria d'haver insistit més en l'importància del gest, no només amb la paraula, donar la mà, un petó, una abraçada, no? Un silenci, no un mutisme, un silenci, no? Un silenci. Aleshores, això en primer lloc. L'abraçada té una dimensió terapèutica, però, cuidado, perquè...
Aquí el però.
Sí, sempre l'ambigüitat. Jo sempre em moc en l'ambigüitat. Jo sóc deixeble de Lluís Duc, em saps, monjo de Montserrat, sí, sí, sí. En pau descansi.
Que també en parles.
També en parlo.
I fas la referència.
Clar, Lluís Duc sempre deia, la frase més repetida és per bé o per mal. Ell sempre deia, jo a Montserrat he trobat el millor i el pitjor. Deixem-ho així. No m'explicava què era el millor o què era el pitjor. Sempre m'ho deia. Però trobava Montserrat i ho trobava a tot arreu. O sigui, Montserrat no és... una cosa diferent. No, jo podria dir, amb tota relació humana sempre trobem bons i mals moments. O sigui, desconfiem de les persones que diuen, jo amb la meva parella tot és perfecte. No.
Aquella persona que et diu que tot és perfecte és mentida.
I l'abraçada també té aquesta dimensió, perquè el problema de la abraçada és trobar el punt adequat a la situació i a la persona. Hi ha abraçades que poden ofendre. Hi ha abraçades que poden fer mal. Per què? Doncs perquè són massa properes o perquè són massa llunyanes. Mira, el Jaume Cela, escriptor, bon amic i mestre, sempre diu el més difícil en educació és trobar la distància adequada amb l'altre.
Joan Carles, abans d'acabar, que ens queda un minut i mig, parlem també de la traducció. De fet, ja hi havia la versió original editat per Arcàdia l'any 2017, crec recordar. Ha estat una traducció que heu estat en contacte permanent,
sí,
oi?
Sí, amb la Marta Rebón ha fet una feina increïble. Ella em va passar una primera versió, jo la vaig revisar sencera i ens hem estat reunint moltes vegades discutint aspectes de la traducció. O sigui, la traducció és de la Marta, però que els lectors sàpiguen que aquesta versió en castellà és com si l'hagués escrit jo, almenys està completament revisada per mi.
I la fotografia també, no?
És magnífica. Les fotografies són de la Marta Rebón també. Que ella
li vas fer l'encàrrec, no?
Sí, perquè en aquesta versió hi ha un epíleg de la Marta en el que comenta aquestes fotografies que és la cambra mortuòria de Boris Pasternak. Sí.
Content?
Molt content. I a més l'edició de Fragment és molt maca i ara esperem que surti o bé a finals d'aquest any o a principis de l'any que ve el segon volum de filosofia literària que es diu La condició vulnerable.
Doncs Joan Carles, com sempre ha estat un plaer. Se'ns fa curt el temps.
Igualment, Emili.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter @paraulesdevida.